Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La mesa del Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la proposició no de llei de Junts que reclama el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança. Després de l'acord assolit la setmana passada entre Junts i el govern espanyol per l'aprovació del decret de l'escut social, els representants del PSOE i Sumar a la mesa han aixecat l'ajornament indefinit de la decisió i han optat per permetre el debat. Segons fonts del Congrés, la proposició es debatrà en el ple del Congrés previst per el 25 de febrer o bé per al següent, el 11 de març, segons si la resta de grups esgoten els seus torns per presentar iniciatives. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 49 anys a Badalona, al Barcelonès. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets. El cas està sota secret d'actuacions. Es tracta de la segona mort violenta aquesta setmana a Badalona, ja que aquest dilluns va morir també un home fruit d'una agressió, volíem dir, en un domicili. En aquest sentit, Xavier García Albiol, alcalde del municipi, ha fet una crida a modificar les lleis de manera que no siguin tan permissives amb els delinqüents, volíem dir.
O canviem les lleis o seguiran circulant per al carrer persones amb 30 i 40 detencions i no passa absolutament res, o que els Mossos o Guàrdia Urbana no puguin entrar en un domicili quan tu tens constància que allà s'ha produït un delicte, doncs també doncs, el que fa és posar a la policia en inferioritat de condicions respecte als que delinqueixen.
En aquest sentit, el PSC Badalona ha exigit la convocatòria urgent d'una junta de seguretat local per conèixer la radiografia actual de la delinqüència a la ciutat. Una junta que, segons ha explicat l'alcalde, està prevista per aquest mes de febrer. I continuen augmentant els casos de càncer a Catalunya. L'any passat se'n van diagnosticar prop de 43.000 de nou, segons el Pla Director d'Oncologia, que són 740 més que l'any anterior. Els especialistes atribueixen l'increment a causes multifactorials, mentre llancen un missatge d'esperança pel naixement de noves teràpies i l'allargament de l'esperança de vida de les persones afectades. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer. I el Departament de Política Lingüística ha anunciat que ampliarà de manera gradual aquest any l'oferta de cursos de nivell C2 de català impartits pel Consorci per a la Normalització Lingüística. A banda, el govern ha arribat a un acord amb sindicats i entitats perquè ofereixin més de 1.000 noves places durant aquest 2025. L'executiu català considera que la mesura assegura una oferta formativa més flexible, que augmentarà també progressivament la freqüència de convocatòria de cursos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Dimarts 4 de febrer de 2025, això és l'En Joc.
En Joc. Amb Martí González.
Dimarts 4 de febrer, avui hem de repassar els últims moviments d'un mercat d'hivern tranquil pel que fa als equips catalans, sobretot a la primera masculina. A més, també explicarem la victòria del Girona ahir a Montilivi contra les Palmes, que l'apropa a les places que donen accés a disputar competició europea. Molt futbol, però també molt hoquei patins, amb la reacció al sorteig d'ahir a la tarda dels emparellaments de la Copa del Rei, que es disputarà a Calafell aquí aproximadament un mes, i el fitxatge d'Aina Florenza per part del Vilassana, del Palau. Tot això i més avui a l'En Joc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Avui amb el Pau Vázquez. Pau, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, l'últim dia de mercat, tranquil, com dèiem, per als equips catalans.
Sí, el Barça no ha fet cap incorporació, però rebrà més de 20 milions d'euros pel fitxatge del migcampista, format a la Masia, Nico González, que fa les maletes de Porto a Manchester per fitxar per l'equip de Pep Guardiola. El Girona només ha incorporat el migcampista brasiler Artur, cedit per la Juventus, mentre que ha sortit Selvi Clua a l'Almeria i el porter Pau López, cedit al Toluca Madrid. mèxica per part del Marsella. L'Espanyol ha cancel·lat les sessions d'un Uber que ha tornat a la Lliga Neerlandesa i Irving Cardona, que també ha retornat a la francesa. També ha sortit Salvi Sánchez i han arribat tres reforços: el defensa Pablo Ramón, procedent del planter del Real Madrid, el davanter Roberto Fernández de l'Sporting de Braga i el migcampista basc Urko González de Zarate de la Real Societat.
I un parell de moviments d'última hora a la primera divisió que impliquen també jugadors catalans.
El migcampista de Mataró, Carles Alanyà, acabarà la temporada a l'Alavés, cedit pel Getafe. El club madrileny ha incorporat per substituir Alanyà a un altre jugador català, l'ex del Girona Ramon Terrats, que jugarà les ordres de Bordalàs fins a final de temporada, cedit pel Villarreal.
També va ser un últim dia de mercat tranquil pels equips catalans de primera, segona i tercera federació masculina.
Sí, destaca el quart reforç del Nàstic en aquest mercat d'hivern, el de l'ex d'Osasuna Roberto Torres, que arriba de l'Inter Escaldes andorrà. El Barça Atlètic ja havia tancat el capítol d'arribades amb la d'Alan Godoy de l'Aldenc, i a la segona federació destaca la sortida de l'entrenador del Cornellà, Albert García. A Lleida ha incorporat el porter Sergio De Cea del Saragossa i un ex del Cura del planter del Villarreal, mentre que el Sabadell ha arribat al defensa Kaiser, procedent del Torrent. A més, l'Europa anunciava l'arribada del japonès Shinosuke Katsushima, procedent del Girona B, cedit fins a final de temporada. Finalment, també ahir, el Badalona Futur feia oficial les arribades de Buba i d'Ibra Valde.
Més enllà del mercat, el Girona va tancar ahir la 22a jornada de la primera masculina amb victòria.
El conjunt gironí va saber patir, va acabar superant per 2-1 a les Palmes. L'equip blanc i vermell va fer una bona primera meitat i es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz, que va fallar un penal aturat per l'exblaugrana Silesen. A la segona, però, el conjunt canari va fer un pas endavant i el Girona, a qui li havien remuntat 3 dels últims 4 partits, va poder aguantar el triomf. El colombià Esprilla va fer el segon i Fabio Silva va posar la pol cos a l'afició de Munti Libi amb el 2-1. Al final, però, el Girona suma 3 punts que el situen a 1 de la plaça de Conference League que ara ocupa el Rayo Vallecano.
En aquesta primera masculina encara cueja la victòria de l'Espanyol de dissabte passat contra el Real Madrid.
I és que el club blanc ha emès un comunicat en les últimes hores en què explica que ha enviat una carta a la Federació Espanyola i al seu president, Rafael Louzán, per expressar el seu malestar amb l'arbitratge rebut a l'RCD Stadium. El Madrid parla de manipulació i adulteració de la competició, a més de demanar sancions per als col·legiats i la publicació dels àudios del VAR relacionats amb les dues de les jugades polèmiques, la possible expulsió de Carlos Romero per una entrada a Mbappé i el gol anul·lat a Vinícius per una falta prèvia del davanter francès.
En qualsevol cas de tot això, aquesta mateixa setmana jugant ja els quarts de final de la Copa del Rei, eliminatòria que és a partit únic.
Avui es disputa el primer duel madrileny, que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Getafe a 2:15 de la nit. Demà serà el torn del Leganés Real Madrid a les 9. Dijous, d'una banda, el Real Societat Osasuna a 8:15 i de l'altra el València-Barça a Mestalla per tancar aquests quarts de final a partir de 9:15 de la nit.
En bàsquet, Tarragona tornarà a acollir la Lliga Catalana CB al setembre que ve.
El Palau d'Esports Catalunya de la capital tarragonina serà l'escenari de nou de la competició que enfrontarà els 6 equips de la Federació Catalana que juguen a l'ACB, el Joventut, Manresa, Barça, Lleida, Andorra i Girona. Serà la tercera vegada que aquest pavelló aculli la Lliga Catalana ACB i la quarta edició que se celebri a Tarragona, després de la de 1995, el Serralló i les de 2022 i el 2024, ja al Palau d'Esports Catalunya.
En hoquei patins ja coneixem els emparellaments de la Copa del Rei.
El sorteig celebrat ahir a la tarda a la Cofradia de Pescadors de Calafell, localitat que acollirà per tercer any consecutiu la competició, va determinar que el vigent campió i principal favorit, el Barça, s'enfronti al Noia quarts de final. El mateix dijous, 6 de març, obrirà la competició el duel entre el Lleida i l'Alcoi. I a l'altra banda del quadre, divendres es disputarà l'enfrontament entre el Reus i l'anfitrió, el Calafell d'una banda i el Liceu i l'Igualada de l'altra. Aquesta Copa del Rei d'hoquei patins es jugarà del 6 al 9 de març al pavelló Joan Ortoll de Calafell.
I en categoria femenina, el nom del dia avui s'ha fet oficial és el fitxatge bomba dels últims anys a l'hoquei patins català.
Aina Florenza, considerada una de les millors jugadores del món els últims anys, deixarà el Palau quan acabi aquesta temporada per anar al Vila-sana, tal com ha fet oficial aquest mateix matí el club del Pla d'Urgell. Florenza, de 22 anys, ha jugat 7 temporades al Palau, on ha guanyat 4 hoquei lligues i 2 Champions. Ha estat 3 cops MVP de la Lliga i 4 vegades màxima golejadora. Tot sembla indicar que seguirà els passos d'Aina Florenza la seva companya al Palau, la jove promesa Elsa Salvanyà, de només 16 anys, que no continuarà al Club Vallèsà i s'incorporarà també al curs que ve al Vila-sana.
I un dia punt en tenis, Paula Badosa debutarà aquest dimecres al matí al WTA 500 d'Abu Dhabi com a segona favorita.
La tenista bagarenca torna a les pistes després de la seva bona actuació a l'Open d'Austràlia, on va caure a semifinals contra la número 1, Sabalenka. Badosa, desena del rànquing i segona cap de sèrie a Abu Dhabi, disputarà els vuitens de final davant la txeca Linda Noskova, número 39 del rànquing mundial, un partit previst per demà a les 7 del matí.
Dimarts 4 de febrer, 10 minuts, gairebé 11, passen de la una. Comencem parlant de futbol. El Girona torna a guanyar i s'aprova a places europees. Després de 4 derrotes consecutives, 2 en Lliga i 3 patint una remuntada, ahir els gironins van saber aguantar el resultat per guanyar les Palmes i sumar 3 punts molt importants, que per seguir mirant cap amunt a la classificació. L'equip de Michel va fer una bona primera meitat, es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz, que va tenir a les seves botes un penal per fer el segon i obrir escletxa abans del descans. El porter Florent Silesen, però, va aturar el llançament d'Abel i va tocar patir. A la segona meitat el conjunt canari va apretar i el Girona va pensar més en no perdre que en mirar cap endavant, però va saber patir, com dèiem, i el colombià Esprilla va fer el segon, que pràcticament sentenciava la victòria. Després de les Palmes va retallar distàncies amb el 2-1, però els gironins van saber, com dèiem, patir per sumar 3 punts molt importants. Ens ho amplia des de Girona FM el Pau Villafañe.
Un Girona amb dues cares ben diferenciades va guanyar les Palmes per 2-1 i així poder mirar més cap a Europa que no cap a baix. El conjunt de Mitchell va fer una bona primera meitat i es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz que el necessitava més que ningú i va poder fer el segon abans del descans, però va fallar el penal aturat per Silesen. A la segona part, però, el guió va ser molt diferent i el conjunt canari va ser clarament dominador i va posar en problemes als gironins que només a les acaballes amb un gol d'Esprilla van aconseguir ampliar l'avantatge. Al minut següent, però, Fabio Silva, que aprofitava una jugada pilota aturada per escurçar distàncies i fer patir el Girona fins a l'últim moment per aconseguir 3 punts que el situen en setena posició a un punt del Rayo Vallecano, que ara mateix marca les competicions europees.
Però és veritat que guanyar és molt difícil. Ja he dit a la gent que perquè al vestidor no, la gent no ha celebrat després de la segona part. I penso que guanyar en primera divisió és molt difícil, molt complicat, i hem de celebrar-lo perquè és una molt bona victòria i molt necessària per nosaltres.
El Girona, però, que va acabar el mercat de fitxatges amb la incorporació d'Artur i les marxes de Selvi i de Pau López, i així cap sortida més de sorpresa, una cosa que va celebrar Mitchell a la roda de premsa.
Gràcies, Pau. No va jugar encara ahir el fitxatge d'aquest mercat d'hivern. El Girona, el migcampista brasilià Artur Melo, que ahir va veure el partit des de la llotja. Mitchell pronosticava que podria estar per competir en un parell de setmanes d'entrenament. Recordem que Artur no jugava un partit oficial des del maig de l'any passat, amb la final de la Conference League, defensant la samarreta de la Fiorentina. En qualsevol cas, aquesta arribada no va provocar una sortida per la qual patia Mitchell, la del jove migcampista colombià John Solís, que tenia diverses ofertes, entre les quals la del Porto, però que finalment va decidir quedar-se. L'últim dia de mercat va ser tranquil pels equips catalans, sobretot a la primera divisió. El Barça no ha fet cap incorporació, sí que ha fet moltes renovacions, però rebrà més de 20 milions d'euros pel fitxatge del migcampista format a la Masia Nico González, del Manchester City, que el fitxat del Porto. El Girona, com dèiem, només ha incorporat Artur, mentre que han sortit Selvi Clu a l'Almeria i el porter Pau López, s'ha dit el Toluca mexicà per part del Marsella, i l'Espanyol ha cancel·lat entre les sessions d'un Ubar, que ha tornat a la Lliga neerlandesa, i Irving Cardona, que també hi ha tornat a la francesa. També ha sortit Salvi Sánchez, que ha arribat i han arribat, en canvi, 3 reforços. El defensa Pablo Ramón, del planter del Madrid, el davanter Roberto Fernández, que ja és titular i ha marcat un gol, que ve de l'Sporting de Braga, i el migcampista basc Urko González de Zárate, de la Real Societat. A tot això, aquesta setmana tenim Copa del Rei amb els quarts de final de partit únic, amb l'avui la primera eliminatòria, el primer duel madrileny entre l'Atlètic de Madrid i Getafe, a 2:15 de la nit. El demà serà el torn del Leganés-Real Madrid a les 9, dijous d'una banda el Real Societat Osasuna, i a 8:15 i a 10:15 el Barça, que l'únic català viu que jugarà més talla contra el València per tancar aquests quarts de final, com dèiem, a 2:15 de la nit. Més enllà d'això, repassem l'actualitat d'alguns equips catalans a la segona i tercera federació. A la segona federació, el Lleida ha tancat el mercat de fitxatges amb dues incorporacions i d'altra banda ha fet un comunicat aquest mateix matí sobre la polèmica de l'ús del camp d'esports. Explica que el jutjat ha desestimat el recurs del club contra la resolució de l'Ajuntament per la rescisió del conveni d'ús d'aquest camp municipal, signat el 2017. Ens ho amplia des d'UAU i de Ràdio, Sergi Guiu.
Una notícia sobre la qual ha informat el Club Lleida a través d'un comunicat on exposa que la sentència no és ferma, atès que és susceptible, diuen, de ser impugnada en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Impugnació que el club, tal com ens explicava a UAU, el director general de Lleida, Marc Torres, serà presentada en el termini corresponent.
Presentarem un recurs d'apel·lació, ja l'estem preparant, tenim ara 15 dies per presentar-lo, i perquè, principalment perquè creiem que hi ha un defecte de forma que invalide aquesta resolució del conveni, i després, pel que comentava de l'interès general, jo crec que hi ha hagut aquesta carència sobrevinguda, que ja no es donen aquelles circumstàncies que es van donar per resoldre el conveni, i creiem que això aquí nosaltres hem pogut acreditar que hi ha hagut aquest canvi, per tant el conveni ha de continuar vigent.
Al llarg del text, el Lleida, llegim textualment, lamenta profundament que durant la tramitació del procediment administratiu l'Ajuntament de Lleida hagi ratificat que existeixen motius d'interès general perquè el Lleida no sigui el legítim ocupant i usuari del camp d'esports. D'altra banda, Torres ha explicat que hi ha un assumpte que talla d'arrel qualsevol conflicte.
La sentència ratifica que l'ús del camp d'esports s'ha de fer a través d'una concessió administrativa. Uh-huh. Això és important, perquè això jo crec que talla d'arrel el debat sobre el famós conveni i sobre la possibilitat de compartir el camp d'esports. No és possible. Uh-huh. Ara és una concessió administrativa, i ara és una concessió administrativa, entenem nosaltres, que hi ha d'haver una adjudicació única amb una entitat.
El comunicat difós per Lleida també exposa que mentre no resolgui aquest recurs, continua vigent la mesura cautelar acordada en la interlocutòria del 6 d'octubre del 2022 del mateix jutjat contenciós administratiu de Lleida, que suspèn l'execució de l'acord de l'Ajuntament de Lleida de resoldre el conveni d'ús del camp d'esports.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, ho explicàvem ahir, el Manresa va tornar a deixar escapar la victòria diumenge amb l'empat a 1 al camp del Prat, un resultat que els fa caure a la quarta plaça i els deixa a 10 punts del líder, el Reus Redis, un Manresa que també ha fet un parell de moviments per tancar el mercat d'hivern. Ràdio Sallent, Clàudia Roses.
Diumenge, el C Manresa va veure com s'escapaven 2 punts en la seva visita al camp de l'AE Prat, en un duel dominat pels locals, però en què els homes de Miquel Azparren van gaudir de les ocasions més clares al contracop. La primera meitat va estar molt igualada entre els Pota Blava i els del Bages. Just abans del descans, el C Manresa va tenir una oportunitat clau en una escapada al contraatac de Tom Diuarà, que va quedar cara a cara amb el porter local. A la represa, els blanquivermells van sortir amb més força i només 2 minuts després, Tom Diuarà va encetar el marcador amb una gran acció individual. Tot i avançar-se, la dinàmica del partit no va canviar. Ara bé, la insistència local va tenir premi al minut 85, quan els manresans ja acariciaven la segona victòria consecutiva. Una falta a l'esquerra de la porteria de Pulido va ser rematada de cap per Jan Jou fins al fons de la xarxa. Sense temps permès, el C Manresa va deixar escapar 2 punts clau en la lluita per les posicions capdavanteres de la classificació. Així reflexionava sobre el partit l'entrenador manresà Miquel Azparre.
El problema es que creo que podíamos estar mejor con balón, que cada vez que conseguíamos hacer 2-3 pases en ataque organizado, creo que nos presentábamos en campo contrario con cierto peligro, y también en cada recuperación, si al primer pase segundo sacábamos la presión de ellos inicial, también creo que podíamos haber generado daño, así que me voy menos contento con la fase ofensiva del equipo que con la defensiva.
Encara més, just després del partit, el club va fer pública la marxa de Marc Cuello, el migcampista vegenc amb 10 temporades al Congost, que buscarà tenir més minuts de joc fora de Manresa. Ara bé, no tot són males notícies. Aprofitant que aquest dilluns era l'últim dia del mercat d'hivern, el C Manresa ha anunciat el fitxatge d'Isma Fagir, un davanter centre de 26 anys provinent del UD Llanera de segona ref. La incorporació vegenca destaca per la seva alçada, 1,94 metres, i el seu olfacte golejador. Una nova aposta pels blancs i vermells que ha signat fins al juny.
Gràcies, Claudia, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Diego Iglesias, del Lleida, en l'empat a 2 contra el Sant Andreu a la segona federació masculina, amb el 59% dels vots. Ha superat les dianes de Babans i la Meixac de l'Europa, també d'aquesta segona federació, de Zaid Saban del Rubí de Lliga Elite i del de Laia López del Vic Riu Primer de la tercera federació femenina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns el que us sembli millor al nostre compte, dix@esportsenxarxa. Anant vol un apunt a la divisió Nord Plata femenina. L'Oar Gràcia continua líder amb mà de ferro quan falten només 8 jornades per acabar la Lliga regular. Els vallesanes tenen ara 3 punts més que el segon classificat, que és el Lleida, i 7 més que el tercer, l'Onda de Castelló. Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
De 5 gols, 23-28, va guanyar l'Oar contra el Levante, equip que es troba a la part alta de la classificació. Una victòria que fa que, combinat amb la derrota del Lleida a la pista de Sant Joan d'Espí, les de Carol Carmona ampliïn fins a 3 punts la distància amb la segona plaça i 7 amb la tercera, l'Ambolonda. Tot i l'avantatge que han agafat al cap de banda la classificació, les verd i blanques tenen clar que no es poden confiar. Olga Pena és la portera gracienca.
Tindré més marge, bueno, et permet poder fallar, no? Però no volem fallar. O sigui, encara que estiguéssim a 6 punts, voldríem guanyar cada partit i no és una distància com tampoc on ens puguem confiar, perquè encara ens queda jugar contra elles i perdre aquell partit implicaria tornar a tindre un punt. I no ens dona cap tranquil·litat i hem de sortir a guanyar cada partit d'aquí fins que s'acabi la segona volta.
Amb la victòria, com dèiem, les gracienques es mantenen al capdavant de la classificació amb 7 punts de marge respecte a la tercera plaça. 8 partits queden, doncs, per acabar aquesta fase regular de la divisió d'Honor Plata. El pròxim compromís per als de Carmona serà dissabte al carrer Bocaccio, al derbi Vallèsà contra el Sant Quirze, que es troba ara mateix a la part baixa de la taula.
Gràcies, Oriol. I en hoquei patins ja tenim definits els emparellaments dels quarts de final de la Copa del Rei, que es disputarà a Calafell d'aquí poc més d'un mes. El primer partit de quarts es disputarà un Pons Lleida, que ha fet una gran primera volta i que és cap de sèrie, s'enfrontarà al sempre perillós Alcoi. Així ho valorava el tècnic de Lleida, Edu Amat.
Al final sabemos que los cuatro que había abajo era cualquier partido difícil. Nos ha tocado el único que no hemos ganado en la primera vuelta, entonces ya te indica la dificultad del cruce. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día, venimos a la Copa a jugarla y a jugarla hasta el final. Entonces, pues bueno, presentaremos los cuartos de final con la mentalidad de pasar, sabiendo la dificultad que tiene un Alcoi, que está haciendo una temporada increíble.
Lleida-Alcoi, també el mateix dijous 6 de març tindrem un dels duels estrella d'aquests quarts de final, que enfrontarà el Barça i el Noia. Els Barones són el rival que tothom volia evitar, ara mateix són líders en ple de victòries, a l'hoquei Lliga, principal favorit, però el Noia ja els ha guanyat aquesta temporada en partit de Champions. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El vigent campió i màxim favorit de la competició serà el rival del Noia als quarts de final de la propera edició de la Copa del Rei, que es disputarà del 6 al 9 de març a Calafell. El sorteig d'emparellament, celebrat aquest dilluns, va resoldre que el Barça esdevingui el primer i duríssim escull del conjunt sadurninenc a l'emocionant torneig del CAO, una competició que no se li ha donat del tot bé les darreres temporades al Noia, malgrat haver participat en diverses ocasions com a cap de sèrie i sobre el paper, amb un emparellament més benèvol a la primera ronda. No és el cas, però, d'aquesta temporada. Després d'una primera volta de l'Hockey Lliga força irregular que va donar pels pèls als de la capital del Cava el passi per a participar a la Copa del Rei com a vuitè classificat i que deixava, per tant, l'equip amb tots els números de batres amb un rival de molta alçada a la primera ronda, després que Barça, Liceo, Reus i Lleida s'asseguressin plaça com a caps de sèrie. El tècnic del Noia, Carlos Cortijo, valorava així l'encreuament amb el Barça.
Para todo el mundo es como el rival a batir. Estoy seguro que a ellos tampoco les ha hecho demasiada gracia jugar contra el Noia. Nos conocemos bien, ya hemos jugado 3 partidos esta temporada. Ahora es un escenario nuevo, pista neutral, con gente de nuestra afición que se desplazará allá a Calafell. Creo que eso será un espectáculo. Pero bueno, lo vamos a disfrutar, lo vamos a competir. Es un partido especial y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de copa.
El partit entre Noia i Barça jugarà el dijous 6 de març, previsiblement com a segon partit de la jornada i amb horari encara per determinar.
Gràcies, Eli. Gent, els partits de divendres, duel molt interessant entre un dels equips més en forma del moment, el Reus Deportiu, i l'anfitrió, el Calafell. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Aquest passat dilluns 3 de febrer es va celebrar a Calafell l'acte del sorteig als quarts de final de la propera edició de la Copa del Rei, que tindrà lloc en aquesta localitat del Baix Penedès del 6 al 9 de març. El Reus Deportiu, que buscarà aixecar el primer títol de la temporada, s'enfrontarà a l'equip anfitrió, el Parlem Calafell, en els quarts de final el divendres 7 de març. El guanyador d'aquest duel es veurà les cares a semifinals amb qui superi l'enfrontament entre el Liceo i l'Igualada. Per l'altre costat del quadre, el Barça, vigent campió i favorit del títol, jugarà contra el Noia en un duel intens, mentre que el Lleida es mesurarà a l'Alcoi. Els Blaugrana i el Liceo han evitat els Reus fins a una possible final, fet que manté oberta la lluita per al trofeu. L'equip de Reus arriba en bona forma, sent la defensa menys golejada juntament amb el Barça, mentre que el Calafell, malgrat una temporada irregular, ha recuperat la solidesa amb el nou tècnic Guillem Cabestany. A més, els reusencs i calafellencs es veuran les cares aquest diumenge a l'Hockey Lliga en un duel que servirà com a precedent per a l'eliminatòria de la Copa.
Gràcies, Laura. N'estarem pendents. Finalment, repassem l'últim emparellament d'aquests quarts de final. L'Igualada es veurà les cares amb el segon cap de sèrie, Liceo Gallec, en l'últim enfrontament, com dèiem, de quarts, divendres. Aquesta Copa del Rei d'Hoquei Patins, com dèiem, es disputarà entre el 6 i el 9 de març al pavelló Joan Ortoll de Calafell. I en categoria femenina encara no tenim dates ni seu de la Copa de la Reina, però aquest matí s'ha confirmat una de les grans bombes de l'hoquei patins europeu, que implica una jugadora i dos clubs catalans. Ahir us explicàvem la sortida del Palau d'Aina Florenza, de només 22 anys i una de les millors jugadores del món. Aquest mateix matí el Vilassana, l'altre gran club del català del moment, ha fet oficial la seva arribada de cara a la temporada que ve a Aina Florenza i també d'una altra jove perla que ve del Palau, Elsa Salvanyà. Ua, ulla de ràdio, Sergi Guiu.
El nom d'Aina Florenza va ser el protagonista al llarg de la jornada aquest passat dilluns. El portal Hockey Càtedra pensava que l'actual jugadora del Palau de Plegamans deixaria el conjunt del Vallès per incorporar-se a les files del Vilassana. La sortida de Florenza del Palau la va confirmar el propi club al llarg del dilluns i aquest dimarts al matí el Vilassana Cooperativa d'Ivars ha fet oficial que la guanyadora de dues Champions, quatre Hockey Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i diverses vegades pilotador serà jugadora de les del Pla d'Urgell la temporada vinent. L'arribada de Florenza podria anar acompanyada de la també jugadora del Palau de Plegamans, Elsa Salvanyà, jugadora de la qual el conjunt del Vallès també ha confirmat la seva sortida a la fi de la temporada.
Gràcies, Sergi. Com en el futbol, també tenim millor gol de la jornada en hoquei patins. El més votat ha estat un dels dos nominats, del blaugrana Ferran Font, en concret el revers que fa picar la bola a l'escaire per empatar el partit a la pista del Pons Lliga. S'han dut el 80% dels vots, superant un altre gol seu en aquest partit, un de falta directa, a més de les dianes de Marc Julià del Reus i de Jepi Selva del Calafell. Ja sabeu que, com en el cas del futbol, poder recuperar els gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc, Casas del Control Tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
La chica anda por la acera, lo se siente el balanceo de sus caderas. Anda como andas cuando nadie espera, como cuando quieres que te quieran. No será la última vez, ni mucho menos la primera. Está harta de buscar quimeras, de volver llena de polvo como si fuera minera. Y sola no hay nadie de sus maneras. Ahora se sienta, le encanta tomar algo y en el último trago pensar porque yo lo valgo. A veces me la encuentro cuando salgo y la describo en un párrafo largo. Ella se deja así, mi boli la seduce. Su camino, un rayo y mi tinta chocan en el cruce.
Bon dia i bon dimarts, 4 de febrer de 2025, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 4 de febrer, el Girona va passar ahir una bona nit, primer per la victòria a Montilivi 2-1 contra les Palmes, però també per poder retenir John Solís i tota la plantilla l'últim dia de mercat d'hivern. Avui repassarem alguns dels moviments més destacats d'última hora, però també parlarem molt d'hoquei patins, amb totes les reaccions del sorteig que va tenir lloc ahir a Calafell dels emparellaments als quarts de final de la Copa del Rei, que es disputarà d'aquí a un mes, aproximadament, a la localitat penedesenca. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Pau Vázquez, Pau, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, últim dia de mercat tranquil per als equips catalans.
Sí, el Barça no ha fet cap incorporació, però rebrà més de 20 milions d'euros pel fitxatge del migcampista format a la Masia, Nico González, que fa les maletes de Porto a Manchester per fitxar per l'equip de Pep Guardiola. El Girona només ha incorporat el migcampista brasiler Arthur, cedit per la Juventus, mentre que han sortit Selby Clu a l'Almeria i el porter Pau López, cedit al Toluca mexicà per part del Marsella. L'Espanyol ha cancel·lat les sessions d'Unobar, que ha tornat a la Lliga Neerlandesa, i Irving Cardona, que també ha retornat a la francesa. També ha sortit Salvi Sánchez i han arribat tres reforços, el defensa Pablo Ramón, procedent del planter del Real Madrid, el davanter Roberto Fernández de l'Sporting de Braga i el migcampista basc Urko González de Zárate de la Real Societat.
I un parell de moviments d'última hora de la primera divisió que impliquen també jugadors catalans, Pau.
Sí, el migcampista de Mataró, Carles Alanyà, acabarà la temporada a l'Alavés, cedit pel Getafe. El club madrileny ha incorporat per substituir Alanyà a un altre jugador català, l'ex del Girona, Ramon Terrats, que jugarà a les ordres de Bordalàs fins a final de temporada, cedit pel Villarreal.
I també va ser un últim dia de mercat bastant tranquil pels equips catalans de primera, segona i tercera federació masculines.
Destaca el quart reforç del Nàstic en aquest mercat d'hivern, en l'Àlex d'Osasuna, Roberto Torres, que arriba de l'Inter Escaldes andorrà. El Barça Atlètic ja havia tancat el capítol d'arribades amb la de l'Angodoy, de l'Aldenc, i a la segona federació destaca la sortida de l'entrenador del Cornellà, Albert García. El Lleida ha incorporat el porter Sergio De Cea, del Saragossa, i un ex del Cura, del planter del Villarreal, mentre que el Sabadell ha arribat al defensa Kaiser, procedent del Torrent. A més, l'Europa anunciava l'arribada del japonès Shinosuke Katsushima, procedent del Girona B, cedit fins a final de temporada. Finalment, també ahir, el Badalona Futur feia oficial les arribades de Buba i d'Ibra Valde.
Més enllà del mercat, el Girona va tancar ahir la 22a jornada de la primera masculina amb victòria.
El conjunt gironí va saber patir i va acabar superant per 2-1 les Palmes. L'equip blanc i vermell va fer una bona primera meitat i es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz, que va fallar un penal aturat per l'exblaugrana Silesen. A la segona, però, el conjunt canari va fer un pas endavant i el Girona, a qui li havien remuntat 3 dels últims 4 partits, va poder aguantar el triomf. El Columpia Esprilla va fer el segon i Fabio Silvia va posar la por al cos a l'afició de Montilivi amb el 2-1. Al final, però, el Girona suma 3 punts que el situen a 1 de la plaça de Conference League que ara ocupa el Rayo Vallecano.
En aquesta primera masculina encara cueja la victòria de l'Espanyol de dissabte passat contra el Real Madrid.
Sí, i és que el club blanc ha més un comunicat en les últimes hores en què explica que que ha enviat una carta a la Federació Espanyola i al seu president, Rafael Louzán, per expressar el seu malestar amb l'arbitratge rebut a l'RCD Stadium. El Madrid parla de manipulació i adulteració de la competició, a més de demanar sancions per als col·legiats i la publicació dels àudios del VAR relacionats amb les dues de les jugades polèmiques, la possible expulsió de Carlos Romero per una entrada a Mbappé i el gol anul·lat a Vinícius per una falta prèvia del davanter francès.
En qualsevol cas, de tot això, el Madrid, també el Barça, juguen aquesta mateixa setmana, juguen als quarts de final de la Copa del Rei, que és l'eliminatòria, recordem, a partit únic.
Sí, avui es disputa el primer duel madrileny, que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i el Getafe a 2:15 de la nit. Demà serà el torn del Leganés Real Madrid a les 9. I dijous, d'una banda, tenim el Real Societat Osasuna a 7:15 i de l'altra el València-Barça-Mestalla per tancar aquests quarts de final a partir de 9:15 de la nit.
En categoria femenina, recordem, ja estan a la venda les entrades del partit del clàssic femení entre el Barça i el Madrid de Lliga F. Serà a Montjuïc, amb l'objectiu del club blaugrana a omplir aquest estadi olímpic de Lluís Companys. Recordem que demà a la xarxa Més es podrà seguir la semifinal de la Copa Catalunya entre el Barça i l'AM Lleida. En bàsquet, Tarragona tornarà a acollir la Lliga Catalana CB al setembre.
El Palau d'Esports Catalunya de la capital tarragonina serà l'escenari, una altra vegada, de la competició que enfrontarà els 6 equips de la Federació Catalana que juguen a la CB, el Joventut, el Manresa, el Barça, el Lleida, l'Andorra i el Girona. Serà la tercera vegada que aquest pavelló acolli la Lliga Catalana CB i la quarta edició que se celebri a Tarragona després de la de 1995 a Serralló i les de 2022 i el 2024, ja al Palau d'Esports Catalunya.
En hoquei patins, ho dèiem a l'inici, ja coneixem els emparellaments de la Copa del Rei.
El sorteig celebrat ahir a la tarda a la Cofradia de Pescadors de Calafell, localitat que acollirà per tercer any consecutiu la competició, va determinar que el vigent campió i el principal favorit, el Barça, s'enfronti al Noia als quarts de final. El mateix dijous 6 de març obrirà la competició el duel entre el Lleida i l'Alcoi. I a l'altra banda del quadre, divendres es disputarà l'enfrontament entre el Reus i l'anfitrió, el Calafell d'una banda i el Liceo i l'Igualada de l'altra. Aquesta Copa del Rei d'hoquei patins es jugarà del 6 al 9 de març al pavelló Joan Hurtoll de Calafell.
I en categoria femenina, també en hoquei patins, avui s'ha fet oficial, finalment, el fitxatge bomba dels últims anys a l'hoquei patins català.
Sí, és que Aina Florenza, considerada una de les millors jugadores del món els últims anys, deixarà el Palau quan acabi aquesta temporada per anar al Vilassana, tal com ha fet oficial aquest mateix matí al club del Pla d'Urgell. Florenza, de 22 anys, ha jugat 7 temporades al Palau, on ha guanyat 4 hoquei lligues i 2 Champions. Ha estat 3 vegades MVP de la Lliga i 4 vegades màxima golejadora. Tot sembla indicar que seguirà els passos d'Aina Florenza la seva companya al Palau, la jove promesa Elsa Salvanyà, de només 16 anys, que no continuarà al Club Vallèsà i s'incorporarà també el curs que ve al Vilassana.
I un últim punt, en tennis, Paula Badosa debutarà demà al matí, al 8-500 d'Abu Dhabi, com a, en aquest cas, segona favorita.
La tennista bagarenca torna a les pistes després de la seva bona actuació a l'Open d'Austràlia, on va caure semifinals contra la número 1, Sabalenka. Badosa, desena del rànquing i segona cap de sèrie Abu Dhabi, disputarà els vuitens de final davant la txeca Linda Noskova, número 39 del rànquing mundial. Un partit previst per demà a les 7 del matí. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 4 de febrer, 8 minuts passen de 2:15, comencem parlant de futbol. El Girona torna a guanyar i s'aprova a places europees després de 4 derrotes consecutives, 2 en Lliga i 2 en Champions, i 3 de les quals patint remuntada. Ahir els gironins van saber aguantar el resultat per guanyar les Palmes i sumar 3 punts molt importants per seguir mirant cap amunt a la classificació. L'equip de Michel va fer una bona primera meitat, es va avançar amb un gol d'Abel Ruiz, que va tenir a les seves botes un penal per fer el segon i obrir escletxa abans del descans. El porter Clorana Silesen, però, va aturar el llançament d'Abel i va tocar patir. A la segona meitat, el conjunt canari va apretar i el Girona va pensar més en no perdre que en mirar cap endavant. El colombià Esprilla va fer el segon, que pràcticament sentenciava la victòria, i després a les Palmes va retallar distàncies amb el 2-1, obra de Fabio Silva, però els gironins van saber aguantar el marcador, com dèiem, per sumar 3 punts importants. Escoltem l'entrenador del Girona, Michel.
És veritat que després de 4 derrotes i 3 d'elles el rival s'ha remuntat, penso que hem tingut una mica de por, però és normal després de les 4 derrotes, i avui era molt important guanyar i i el jugador lo tenia molt interioritzat. Per això penso que la nostra millor versió no ha estat en la segona part, però la primera ha estat per mi molt bona. No hem fet el segon i aquí ha començat l'equip a mirar més al minutatge que al joc. Però guanyar és molt difícil, ja he dit a la gent, perquè al vestidor la gent no ha celebrat i penso que guanyar en primera divisió és molt difícil, molt complicat, i hem de celebrar-lo perquè és una molt bona victòria i molt necessària per nosaltres.
No va jugar encara ja el fitxatge d'aquest mercat d'hivern al Girona, el migcampista brasiler Artur, que ahir va veure el partit des de la llotja. Mitchell pronosticava que podria estar per competir en un parell de setmanes d'entrenament.
Bé, és un jugador que a la seva millor versió és diferencial al joc que nosaltres tenim. Per això penso que és una gran incorporació. El estat físic, no ho sé, avui ha entrenat, però en el grup que hem fet només que, bueno, activació per jugar aquesta nit. I després ha fet, bueno, una mica més al preparador físic, però espero que en una o dues setmanes esté bé per competir. És veritat que porta 7 mesos sense jugar, però penso que ha entrenat en normalitat i estarà més a prop de jugar a nosaltres en, bueno, en una o dues setmanes.
Recordem que Artur no jugava un partit oficial des del maig de l'any passat, amb la final de la Conference League, defensant la samarreta de la Fiorentina, amb la qui la va perdre. En qualsevol cas, aquesta arribada no va provocar una sortida per la qual patia Mitchell, la del jove migcampista colombià John Solís, que tenia diverses ofertes, però que finalment va decidir quedar-se.
No, era John, que estava per sortir i semblava que podia ser, i és veritat que per a ell era una oportunitat molt bona, però bueno, no ha sortit al final i ja està. És un jugador nostre que tenim molta confiança en ell i espero la seva millor versió. Té 20 anys, és un jugador que per nosaltres és un futur jugador molt, molt important i ja ho és.
L'últim dia de mercat que va ser tranquil pels equips catalans, sobretot a primera divisió. El Barça no ha fet cap incorporació, però rebrà més de 20 milions d'euros. De fet, més de 10, segons apunten des de Sport 3, pel fitxatge del migcampista format a la Masia, Nico González, del Manchester City, que arriba procedent del Porto. El Barça, recordem, tenia part dels drets. El Girona, com dèiem, només ha incorporat Artur, mentre que han sortit Selvi Clu a l'Almeria i el porter Pau López, s'ha dit el Toluca mexicà per part del Marsella, i l'Espanyol ha cancel·lat les sessions d'Unubar, que ha tornat a la Lliga neerlandesa, i Irving Cardona, que també ha retornat en aquest cas a la francesa, s'ha dit al Saint Etienne. També ha sortit Salvi Sánchez i han arribat 3 reforços. El defensa Pablo Ramón, procedent del planter del Madrid, el davanter Roberto Fernández, que ve de l'Sporting de Braga, ja ha fet un gol i ja s'ha fet amb un lloc a l'11 inicial, i el migcampista basc Urko González de Zárate, procedent de la Real Societat. A tot això, aquesta setmana tenim Copa del Rei amb els quarts de final a partit únic. Amb aquesta primera eliminatòria, avui juga la primera, el primer duel madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Getafe, a 2:15 de la nit. Demà serà el torn del Leganés-Real Madrid a 9:00, i dijous, d'una banda, el Real Societat-Osasuna a 8:15, i el València-Barça, amb l'únic català encara viu, els blaugranes, que jugaran a Mestalla per tancar aquests quarts de final a partir de 9:15 de la nit. Més enllà d'això, repassem l'actualitat d'alguns equips catalans de segona i tercera federació, també pel que fa al mercat. A la segona federació, el Terrassa continua en gran dinàmica, ha guanyat 4 dels últims 5 partits i ja és quart en places de play-off. De fet, els agarencs superen la classificació per primera vegada en 16 anys al Sabadell, que va perdre diumenge a Eivissa i és 5è. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Quarta victòria del Terrassa Futbol Club en els últims 5 partits disputats a la competició de Lliga. El projecte Víctor Bravo s'està basant, sens dubte, amb les porteries a 0, una més per al conjunt agarenc, que està demostrant la seva solidesa defensiva. Però també un altre dels aspectes importants és la recuperació de l'equip agarenc a casa, on ha sumat 2 victòries consecutives. Diumenge a 12:00 davant l'Atlético Baleares, un nou examen per Víctor Bravo. L'escoltem.
Bueno, nosotros no teníamos duda de que los resultados aquí iban a llegar. El equipo muestra buena imagen, entonces... aquí vamos a ganar partidos y nos vamos a hacer fuertes seguro, igual que fuera de casa. Lo único que no tenemos que meternos es esa presión que no sirve de nada y que no es real. Es desde nuestra parte lo que intentamos es minimizar esa presión, y creo que también desde vuestra parte, desde los medios de comunicación, desde el aficionado, hay que minimizarlo porque el equipo está bien, en casa estamos bien y vamos a continuar estando bien.
Doncs el proper rival a l'Estadi Olímpic diumenge a 12:00 és a l'Atlético Baleares. És l'equip que ara mateix està fora de la zona de promoció. És el llindar ara mateix que té el Terrassa amb la zona de promoció. Per tant, oportunitat per obrir escletxa amb un conjunt agarenc que està en un gran moment de forma.
Gràcies, Miqui. I a la tercera federació, ho explicàvem ahir, el Badalona continua en bona dinàmica i enllaça ja 3 victòries consecutives que l'han tret de la part baixa i l'han situat 8è, 3 punts de les places de play-off. Un Badalona que també va aprofitar l'últim dia de mercat per fer un últim fitxatge. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Aquesta passada mitjanit expirava el termini de fitxatges del mercat futbolístic i el Badalona va anunciar la incorporació del davanter madrileny de 25 anys, Alberto Cuéllar, jugador que arriba procedent del conjunt del Manchego de Ciudad Real, que milita en el grup 18è de la Tercera Federació. La temporada passada va jugar en el filial del Rayo Vallecano, també a tercera, on va marcar 9 gols. Amb el fitxatge de Cuéllar queda tancada en principi la plantilla escapolada fins a final de temporada i fins al 30 de juny només es podria incorporar un jugador que estigués a l'atur, ja que amb les baixes que ha donat el Badalona queden algunes fitxes lliures. Alberto Cuéllar podria debutar aquest diumenge en el partit que el Badalona disputarà a partir de 1:15 al Camp de l'Escala.
Gràcies, Ramon. Precisament el proper rival del Badalona és l'Escala, que no arriba en el seu millor moment i no s'acaba d'allunyar de la part baixa. Ara mateix els empordanesos són 5ens per la cua amb 2 punts de marge sobre el descens. Ràdio l'Escala, Ivan García.
El Futbol Club L'Escala ha sumat 4 punts menys respecte a la primera volta. Els de Raúl Page són 5ens per la cua amb 21 punts. Els escalencs han perdut a Tona per 2-1 abans de rebre diumenge el Badalona. Raúl Page, entrenador de l'Escala.
Y si al equipo se le exprime, se le exige y vemos que la derrota duele y escuece, la mejor respuesta es entrenar muy duro esta semana y que el domingo en casa con nuestra gente consigamos 3 puntos.
El vestidor és conscient que guanyar és més que complicat. Ferran López, jugador de l'Escala.
Tots els equips són difícils, són complicats. Aquest partit ens ha servit per, com bé dius, per tocar de peus a terra. I res, com t'he dit, no tornar a cometre els mateixos errors i a seguir.
El club continua confiant en l'entrenador i també amb els jugadors. Albert Rovira, vicepresident.
I confiem en aquest equip, confiem en el míster, en la direcció esportiva i estem tranquils. O sigui, això doncs, creiem que quan recuperem tots els jugadors, l'equip donarà una altra versió.
Diumenge, 1:15, nou examen serà contra el Badalona.
Gràcies, Ivan, i a tot això ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat el de Diego Iglesias, del Lleida. L'empat a 2 contra el Sant Andreu a la segona federació masculina, amb el 59% dels vots, ha superat les dianes de Babans i la Meixac de l'Europa, també d'aquesta segona federació, de Zaid Saban del Rubí, de Lliga Elit, i de Laia López, del Vic Riu Primer, de la tercera federació femenina. Recordem que podeu recuperar els gols i votar cada dilluns, en el que us sembli millor, al nostre compte dix@esportsenxarxa. En bàsquet, un apunt a la segona FEP. El Club Bàsquet Prat continua com a millor català de la categoria, tot i que aquest cap de setmana va perdre clarament la visita del líder, el Palmer Bàsquet. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín, bon dia.
Bon dia. El Club Bàsquet Prat ha perdut aquest dissabte de 20 punts contra el Palmer Bàsquet Mallorca a Palma, el Joan Busquets. Un partit que va tenir un primer període molt igualat amb el Prat per davant en el marcador per moments, però que no va servir per arronsar un Palmer que es va imposar clarament en el segon i tercer quart. El conjunt balear va castigar, sobretot des de la línia de 3, els pretencs, fent que en el darrer període la distància fos de 15 punts i les esperances d'una remuntada fossin mínimes. El jugador més valorat del partit va ser Alessandro Scariolo, fill del seleccionador espanyol Sergio Scariolo. Per part del Prat, el jugador més destacat va ser Sergi Costa, amb 9 punts, 5 rebots i 4 assistències. Escoltem a l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Josep Maria Reventós.
Bueno, jugàvem contra el líder, tan sols han perdut un partit i per la mínima, ja sabíem que era superdifícil. Sí que és cert que han començat bé, però bueno, ells han seguit el seu pla de partit i han estat superencertats a la primera part amb el tema de tirs de 3, i a la segona part han estat molt encertats en els tirs de 2. Per tant, a veure, jo no tinc res a dir contra amb la derrota, se'ls ha de felicitar, han jugat molt bé, per això van primers. Nosaltres hem de rectificar quan ens posem a sota en el marcador, perquè no som capaços, quan estem a sota no som capaços de tirar-ho cap amunt. Quan anem per davant tot va molt bé, però quan estem per sota ens costa una mica.
Els Potalaves ara mateix ocupen la 6a posició a la Lliga, amb 9 victòries i 7 derrotes, i la propera jornada visiten la pista del Mataró, 7è a la classificació, amb 8 victòries i 8 derrotes. Un partit que serà el dissabte a partir d'1:15 del vespre.
Gràcies, Jonathan. I en hoquei patins ja tenim definits els emparellaments a quarts de final de la Copa del Rei, que es disputarà a Calafell d'aquí a poc més d'un mes. Ràdio Vallvé i Toni Cansino.
L'edició número 81 de la Copa del Rei d'hoquei patins arriba a Calafell del 6 al 9 de març. Ahir dilluns es va fer el sorteig aquí a Calafell i els emparellaments dels quarts de final han deixat un Lleida-Alcoi, Barça-Freixenet, Reus-Calafell i Deportivo Liceo Igualada. Sergio Miras, capità del conjunt calafellenc, que ens fa una valoració d'aquest sorteig.
La veritat que era un sorteig, sabíem que seria difícil, no vam ser caps de sèrie a acabar la primera volta, llavors el rival era un rival d'entitat, els quatre podien ser molt complicats, tothom sempre diu que vol evitar el Barça, nosaltres hem evitat el Barça, però bueno, ens ha tocat un equip com el Reus, que aquest any està en un moment de forma increïble, que crec que feia uns quants anys que no veia el Reus tan regular, tan bé, té la porteria a un grandíssim nivell, té jugadors ja amb una experiència, joves però amb experiència, que també estan en un gran moment de forma i tindrem que fer un bon partit per passar a semifinals.
Per anar fent boca, aquest proper cap de setmana, amb el partit de Lliga, que enfrontarà Parlem Calafell en Reus Esportiu, veurem com arriben els dos equips de cara a preparar aquesta Copa del Rei.
Gràcies, Toni. El primer partit d'aquests quarts serà el que enfronti el Pons Lleida, que ha fet una gran primera volta i que és cap de sèrie contra el Pallós Alcoi. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Amb els sorteig dels emparellaments de la Copa del Rei 24-25 realitzats, és moment de recollir valoracions dins el vestidor del Pons Lleida al voltant de la cita que hauran de disputar contra l'Alcoi, un conjunt que el passat 12 de gener va superar el llistat per 5-2 i que porta l'entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, a parlar de dificultat màxima al voltant d'aquesta eliminatòria.
Bueno, com he dit, és l'únic rival dels tres contra els que no hem puntuat. Sabíem que qualsevol dels quatre rivals que ens podíem tocar seria un partit molt difícil per diferents circumstàncies cada rival. Penso que l'Alcoi és un equip que el seu joc a nivell de sistema ens costa treballar i és un equip que realment ens fa mal, per tant, doncs, bueno, intentarem preparar bé el partit.
Un enfrontament que es disputarà el dijous 6 de març i que de passar faria que el Pons Lleida es vegi les cares a la semifinal amb el vencedor del Barça, Noi, en un Opaiba, jugador dels llistats, parlava així del partit contra l'Alcoi.
Bueno, yo creo que no hay que decir cuál rival nos gustaría o no, creo que todos los partidos serán difíciles y fuera cual fuera el rival sería difícil igual. Nos ha tocado el Alcoi, como dijo Edu, que es un equipo al cual no hemos conseguido ganar en la primera vuelta y tenemos esa espina contra ellos y vamos a querer ganarlo.
La Copa del Rei 2024-2025 es disputarà entre el 6 i el 9 de març a Calafell.
Gràcies, Sergi. També el mateix dijous 6 de març tindrem un dels duels estrella d'aquests quarts de final que enfrontarà el Barça i Noia. Els Barones són el rival que tothom volia evitar. Ara mateix són líders en ple de victòries de l'hoquei Lliga, però el Noia ja els ha guanyat aquesta temporada, en aquest cas en partit de Champions. Escoltem el balanç que en feien ahir en calent els entrenadors, el del Barça, David Cáceres.
Bueno, ya hemos jugado unas cuantas veces este año con el Noia y otra vez más. Sabemos que es un equipo con mucha experiencia, un equipo que en la Copa te puede ganar y entonces será un partido muy complicado. Son competiciones muy diferentes, es un fin de semana que si tienes un buen fin de semana te puedes llevar la Copa, pero también puede pasar con los rivales. La Copa es una competición muy diferente, yo como jugador soy especialista en perderlas y sé lo difícil que es ganar este título.
Y para el Cafal del Noia, Carlos Cortijo.
Hay que ganar a todo el mundo. Ya estamos acostumbrados, ya hemos jugado tres veces, sabemos la dificultad, no vamos aquí a descubrir al Barça ahora, pero bueno, afrontamos la competición con mucha ilusión, es la Copa, es un acontecimiento creo que único, es un partido, un Barça-Noia que creo que es uno de los partidos históricamente más atractivos de ver en el hockey español, por lo tanto, pues con mucha ilusión, sabiendo la dificultad, pero vamos a por ello. Personalmente, en mi primera Copa del Rey, pues igual, afronto con mucha ilusión, un reto poder empezar con buen pie la Copa.
Barça-Noia aquests quarts de final de Copa, i ja en els partits de divendres, duel molt interessant entre un dels equips que més en forma del moment, el Reus Deportiu, i l'anfitriol Calafell, on ens ho parlàvem, que es vol fer fort a casa. Finalment, l'Igualada es veurà les cares amb el segon cap de sèrie, el Liceo Gallec, en l'últim enfrontament de quarts de final. Així ho valorava el tècnic igualadí Marc Montaner.
La verdad es que si ganábamos el último nos metíamos cabezas de sèrie y la verdad es que teníamos pues muchas ganas, ¿no?, de ser cabezas de sèrie también. No pudo ser, bueno, la primera volta ha sido bastante buena. Y nada, tenemos un mes para prepararnos aún mejor para llegar aquí a Calafell con la mejor forma. Bueno, veníamos aquí ya sabiendo que nos tocaría uno de los cuatro primeros. Los cuatro eran súper complicados y nada, partido más con el Liceo, que es un equipazo también, así que con ganas ya de que empiece.
Aquesta Copa del Rei d'Hoquei Patins, com dèiem, es disputarà entre el 6 i el 9 de març al pavelló de Joan Ortoll de Calafell, i en categoria femenina, ahir encara no tenim ni dates ni seu de la Copa de la Reina, però aquest mateix matí s'ha confirmat una de les grans bombes de l'hoquei patins europeu pel que fa al mercat de fitxatges, que implica una jugadora i dos clubs catalans. Ahir us explicàvem la sortida d'Aina Florenza, del Palau, una de les millors jugadores del món. Aquest mateix matí el Vilassana, l'altre gran club català del moment, ha fet oficial la seva arribada de cara a la temporada que ve, la d'Aina Florenza, i també, encara no és oficial, però la d'una altra perla que ve del Palau, Elsa Salvanyà, dues baixes importants per al Palau. Ona Codinenca, Roger Rams.
En les darreres hores, l'Hoquei Club Palau de Plegamans ha fet pública la sortida de dues jugadores importants del primer equip femení. Són Aina Florenza i Elsa Salvanyà. El club ballesà ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials, on en tots dos casos l'afició s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però alhora ha mostrat el seu suport a la decisió de les jugadores de marxar. En el cas d'Aina Florenza, la jugadora va arribar al Palau la temporada 2018-2019, ara fa 7 anys, i des de llavors ha sumat al seu palmarès dues lligues europees, tres hoquei lligues femenines, una Copa de la Reina, una lliga catalana i també una Supercopa espanyola. En el cas d'Elba Salvanyà, de només 16 anys, va arribar al Palau aquest mercat d'estiu i ha fet una molt bona meitat de temporada amb gols en partits importants i sent una de les escollides per l'entrenador Andy Colaiani per jugar en les competicions importants. En els dos casos, les jugadores finalitzaran, però, aquesta temporada, i des del club no han explicat encara el motiu de la sortida, ja que apunten que és una decisió personal de cada jugadora.
Gràcies, Roger. Com dèiem, marxaran en principi al Vilassana. Aina Florenza ja està confirmada, ho veurem si ho està també en les properes hores Elsa Salvanyà. I com en el futbol, també tenim millor gol de la jornada, l'hoquei patins. El més dotat ha estat el d'un dels dos nominats del Blaugrana, Ferran Font, en concret el revers que fa per picar la bola a l'escaire per empatar el partit de la pista del Pons Lleida, a l'1-1. S'ha endut el 80% dels vots, superant un altre gol seu en aquest partit, amb una falta directa en aquest cas, a més de les dianes de Marc Julià del Reus i de Gepi Selva del Calafell. Ja sabeu que, com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols i votar cada dilluns a la nostra enquesta al compte dix@esportsenxarxa. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma, sin prisa, pero sin pausa. Arranca, aunque no tengas esperanzas, goza al instante, no pienses en el mañana.
Y baila, pa' ver toda la pena, solo baila, mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular, si quieres algo, solo dame una señal.
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero, que los años pasarán y yo me muero.
Bona tarda, és dimarts 4 de febrer i us parla Mireia Puente.